L'Hora L. Frederic Vincent.
Dos quarts i mig d'una, continuem aquí a l'Hora L, a la SER. En tenia moltes ganes de parlar del tema d'internet i la privacitat, els límits d'una cosa i de l'altra, sobretot arran d'aquesta pel·lícula que s'ha d'estrenar ben aviat, em sembla que a finals de mes, avui ens ho dirà en Rafael Dalmau, al voltant del Facebook, que és molt i molt polèmica perquè pinta realment el creador de Facebook com algú una mica especial, ja en parlarem. En fi, en volíem parlar molt dels límits de la privacitat, dels perills que té internet pel que fa a la protecció de les nostres dades, i diguem-ne que hem avançat aquest debat perquè, com saben, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que vol intentar tancar les pàgines web i els blogs d'internet que grups antisistema facin servir per promoure el d'Ulls com els de la setmana passada, el dia de la vaga general. L'Ajuntament enviarà la informació a la Fiscalia i fins i tot, doncs, que en podria ordenar el tancament. En volem parlar d'això, ara mateix aquí al programa, d'entrada amb l'Ester Mitjans, que és la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Bon dia.
Bon dia.
I també amb el Marc Cortés, que és professor de màrqueting electrònica ESADE. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bé, aviam, comencem per això últim, aquesta iniciativa que deia l'Ajuntament, de dir, escolta, ens mirarem les pàgines web i tot això. Una mica, des d'un punt de vista de protecció de dades, hi ha qui li grinyola una mica el fet que es pugui fer això. Senyora Mitjans, com ho veu?
De fet, el que succeeix és que, clar, internet és un nou entorn i, lògicament, a part de les seves avantatges, que són increïbles, de totes maneres són un instrument a través del qual es poden també cometre delictes, amb la qual cosa, doncs, és lògic que també hi hagin mecanismes i possibilitats de una mica d'intentar controlar. I, bé, jo crec que bueno, hem de tenir en compte que el que no es pot tampoc és incidir a la violència. Per tant, és lògic que puguin haver investigacions al respecte.
El que passa és que el que sovint diuen és que ha de ser una cosa molt, molt flagrant, molt, molt evident, perquè les fronteres a internet són les que són. Hi ha aquesta, una mena d'àrea gris, no?, que és la que ens movem des de fa un temps, no?
Sí, això és veritat. De fet, clar, naturalment, cal investigar si realment el que aquí hi ha és és un delicte, perquè és veritat que el Codi Penal, doncs, preveu en el seu article 18, doncs, com a delicte l'apologia d'alguna idea que pugui incitar directament, per exemple, a la violència o a cometre un delicte. En tot cas, això es té que esbrinar, evidentment. La gent té les seves garanties davant d'aquesta, bueno, en el fons, les seves garanties jurisdiccionals. Però, certament, com sempre, com dius, no tot és blanc o negre, sinó que, naturalment, en aquest cas, pues, cal realment trobar l'equilibri.
Professor Cortés, com ho veu?
Home, jo ho veig, per coincideixo amb el que dèieu fins ara, jo crec que al final hem de separar dos temàtiques clarament, no? És a dir, per un costat, com a mitjà de comunicació, de difusió a internet, hem d'aplicar les mateixes garanties i les mateixes limitacions que tenen els altres. Però per altra part, hi ha un tema de més profund, que és el valor que li donem a aquests espais. És a dir, fins ara estem acostumats a que els mitjans de comunicació són uns mitjans habitualment unidireccionals i en aquest trobem en un entorn diferent on ja no són els mitjans o ja no són els espais o les empreses més establertes, sinó que qualsevol usuari és capaç de generar un espai de diàleg, de difusió, per compartir informació i els límits entre qui origina i qui rep el missatge són molt més difusos.
En aquest sentit, també, el que ara comentava el Marc Cortés, senyora Mitjans, és, clar, amb l'explosió de les xarxes socials i el fet de la web 2.0, que ja la fem entre tots, bàsica, pràcticament, la web, no? Ja no és aquesta unidirecció que ens deia ell. Clar, això afegeix reptes nous, no?, pel que fa a la privacitat. I aquí diuen que és un dels grans reptes, per no dir el gran repte de què hem d'afrontar el gran debat d'aquest segle, no?
Sí, la veritat és que aquestes plataformes, aquestes xarxes socials, un dels elements que aquí en la línia una mica del que s'estava dient, afegeixen el fet aquest de que com és un fenomen global, aleshores, evidentment, es té que regular d'una manera global. Les legislacions nacionals són fraccionades i això potser és un dels elements més importants. I la veritat és que totes les autoritats de protecció de dades en aquest moment estan precisament intentant elaborar uns estàndards internacionals de protecció de dades per arribar, diguéssim, a uns principis que siguin comuns. Perquè, clar, si no, moltes vegades, doncs, bueno, la meva legislació és la legislació americana, que és potser més permissiva. Tenim en compte que, per exemple, els executius de Google, si van a Itàlia, estan detinguts, perquè resulta que allà en un YouTube va sortir un maltractament d'una persona i, de fet, és evident que potser Google, clar, això no ho podia evitar, però com va tindre coneixement i va deixar-ho, aleshores allà li demanen responsabilitats.
I si els directius, és bona aquesta, si els directius de Google anessin a Itàlia, podrien detenir-los?
Sí.
És bona aquesta.
Sí.
Déu-n'hi-do.
No, tot això ha generat també, diguéssim, hi ha una polèmica important.
No només és una frontera difícil de marcar, sinó que cada vegada que s'intenta regular una mica el tema d'internet, apareixen molts obstacles fins que no hi hagi aquesta regulació global que ara deia la senyora Mitjans, no?
Sí, al final estem davant d'un espai global en el que moltes vegades es tracta de, o s'intenta una aproximació local, no? que és absurda, que és estèril, que és, com ella deia, en cada espai hi ha una normativa i, per tant, en cada espai es poden produir coses diferents. Hi ha un matís per això, veieu que m'agraden els matisos, però sí. Hi ha un matís important en què moltes vegades ens oblidem que la xarxa està formada de persones. Què vull dir amb això? Vull dir que quan parlem de mitjans socials, precisament l'accent moltes vegades el posem en el mitjà, moltes vegades el posem en la tecnologia, i ens oblidem que l'accent potser l'hauríem de posar més en les persones, no? I en com eduquem i en com culturitzem aquestes persones, perquè a vegades, quan parlem de dades personals, quan parlem de que hi ha gent que té accés a dades personals, etc., moltes vegades és perquè els mateixos usuaris, per desconeixement, per descuit, per confiança, perquè no són conscients de l'aplica, publiquem aquestes dades personals.
Clar.
I això a vegades transcendeix i es fa important. Jo sempre poso el mateix exemple i potser us semblarà, us semblarà molt bàsic, però vull dir, quan, si tu surts de casa vestit en pijama i algú et fa una foto, el problema d'aquí és del que t'ha fet la foto o del que ha sortit en pijama. Li podem donar la culpa al fotògraf o li podem donar la culpa a la càmera de fotos, no? Però a lo millor si haguessis pensat abans de sortir a casa com et vesties, no? I això, si ho extrapolem al conjunt de dades personals, d'amics, de família, de feina, d'entorns que posem a la xarxa, és probable que una gran part d'aquesta temàtica al voltant de les dades personals segurament no la tindríem.
Sí, de fet, aquest punt és essencial i crec que la responsabilitat dels usuaris. És a dir, en aquest moment el que succeeix és que els ciutadans, en comptes de tenir un paper passiu, com abans podien tenir, més ara realment són un dels sectors importants. Per tant, inclús les regulacions el que tenen que fer és intentar estimular que la gent faci un bon ús. És a dir, intentar que, diguéssim, si sigui rentable, un bon ús de les xarxes, perquè ells realment són el que fiquen les seves dades personals amb una inconsciència impressionant, sense tenir en compte el valor econòmic de les seves dades. Per què? Perquè com no altera el seu pressupost mensual, però de totes maneres altera la seva qualitat de vida, perquè després rep un spam, publicitat no desitjada. De manera que un dels papers importants que tenim és de la difusió del dret a la protecció de dades, és a dir, la difusió d'aquesta conscienciació de que estem en un entorn on realment és invisible aquesta audiència i les persones els hi fem recomanacions. Si tens que penjar en la teva xarxa social una informació i si tu has de pensar dues vegades, no la pengis. No la pengis.
O allò fins i tot que s'ha dit alguna vegada, el tema de me'n vaig de vacances, estaré fins al 15 fora. Clar, això és com penjar-ho a la porta de casa, no?
Clar, això de no deixar l'adreça, no deixar telèfons, tenir un email específic. En definitiva, saber l'entorn en el que estàs. I, evidentment, els nens petits també, pues, que diguéssim els seus pares sàpiguen que no és com estar veient la tele, sinó que potser és com obrir la porta de casa i deixar-li sortir sense a jugar, sense cap indicació.
Aquest és el que dèiem, una part del debat, l'altra és això que jo en deia els senyors d'internet, no? L'ús que en poden fer. Parlàvem abans de la pel·lícula aquesta que s'està a punt d'arribar al voltant del creador del Facebook. Em sembla que hi ha un momentet que parlen que diuen que ell, el suposat creador de Facebook, dic suposat perquè és una pel·lícula i evidentment ja sabem com va, li diu amb algú altre, diu, tinc 4.000 fotografies dels primers que s'han apuntat a Facebook, i quan li diu, com els has aconseguit? Diu, mira, són estúpids i confien en mi, no?
És l'altra cara de la moneda, no? Jo aquesta pel·lícula, la pel·lícula encara no l'he vista, s'estrena, crec que en uns dies, jo que sí he fet...
Sí, finals de mes, em sembla, sí.
Jo el que he fet és llegir el llibre, i la veritat és que és molt recomanable, sobretot per entendre com es gesta i com es crea una cosa com Facebook, no? I efectivament, en el llibre també surt aquest comentari, que referenda una mica al que dèiem abans, no? La rellevància d'entendre fins a quin punt arriben les decisions que prenem al voltant de les nostres dades i de les coses que fem, no? I aquest és un cas. Es crea Facebook, o la presumpta creació de Facebook, els usuaris no es plantegen què passa i què no passa, senzillament hi veuen un benefici i el que fan és comparteixen informació personal.
Clar.
Sovint ens sembla que a l'altre costat hi haurà algú que estarà garantint que tot això... No? I sovint el que hauríem de fer és garantir, si nosaltres garantim les nostres dades, què en fem, a qui les donem,
etc.
Perquè, senyor Mitjans, un cop posem per cas que en fem un ús responsable i conscient, m'ha agradat molt el que he dit, que a vegades pengem segons que hi ha molta inconsciència. Posem per cas que no és el cas, que ho fem tot responsablement. Podem estar segurs que l'ús que se'n fa de les nostres dades, de les nostres fotos, està prou garantit, diguem-ne? Té prou garanties de que no anirà on no volem que vagi?
No, no la tenim de cap manera.
Caram.
No la tenim, no. A veure, el que podem fer és tenir unes actuacions responsables per minimitzar-ho, però de fet, per exemple, si no vols que el teu currículum vitae, si surti una informació teva, no la pensis en la web, ni tan sols en una xarxa de comunicació personal com en Facebook. Naturalment, hi ha xarxes socials professionals que precisament donen unes possibilitats de trobar feina molt gran, de fer networking, és a dir, de fer contactes, però sí que és cert que tens que pensar que en les webs es poden barrejar aquesta xarxa, la informació. És a dir, és difícil que aquí entri en el teu currículum, potser no entri en el Google, amb el teu Facebook, amb la teva informació personal. Hem de pensar que, diguéssim, si en l'any 2008 i les persones estaven en una xarxa i 1,8, en l'any 2009 ja hi són a 2,3, és a dir, més de dues xarxes a la vegada, el mateix usuari, amb la qual cosa sí que cerca tot el que penges, és a dir, realment bueno, constitueix una mica el teu currículum vitae virtual.
Perquè a més, sovint s'ha parlat, no?, amb els grans gegants, amb Google i companyia, de dir, escolteu, les dades, guardeu-les, però, per exemple, les dades dels, ja no només de la xarxa social, sinó les dades que hi ha de la recerca que jo faig a Google, no? Per exemple, també queda registrat. Els senyors de Google saben quines paraules i quins termes he buscat des del meu ordinador, i em sembla que hi ha hagut una batalla important en aquest sentit moltes vegades, de dir quant de temps han de guardar aquestes dades i a partir de quan les han d'esborrar, no?
Sí, evidentment, el que passa és que és el que diem, que naturalment aquests de, diguéssim, grans senyors diguéssim, d'internet, bé, respecten la llei, que en aquell moment consideren que val la pena respectar, és a dir, però és evident que dintre de cada, bueno, que hi ha un termini per cancel·lar les dades, que de fet hi ha una lluita amb els governs per una miqueta, pues, perquè si els hi demana, i sobretot a Europa, que tenim un sistema més de prevenció i de protector de dades, els obliguem de fet a que ho cancel·lin. En tot cas, aquesta és una de les mesures que té que prendre una persona, intentar cancel·lar les seves dades, sobretot si ja ha passat el temps que de fet legalment pues, està establert. Ara bé, en tot cas, allò també pot estar en la memòria caixer, diguéssim, és com un diari que tu pots treure que no surti alguna cosa, però sí, ja va sortir en el seu moment. Clar. I aquest diari està arrencant, doncs aleshores, evidentment, això existeix. Clar. De manera que net, no, el que passa que sí que pots fer coses, és a dir, en el sentit, si hi ha informació negativa teva, mirar que s'introdueixi informació més positiva i, en definitiva, intentar, bueno, i al mateix temps demanar aquesta cancel·lació.
Professor Cortés, sempre anem a parar una mica el mateix, no? A la responsabilitat personal, el que cadascú responsabilitzi del que penja, el que deixa de penjar, oi?
Sí, jo crec que és, per això és com tot, és a dir, a vegades pensem que internet és una cosa diferent a la resta, no? És que la responsabilitat del que volem i del que no volem que es conegui ens ha d'acompanyar en els diferents àmbits de la nostra vida, no? Dos més, a vegades tinc la sensació, quan tenim aquest tipus de debats i de converses, que li donem com un to negatiu o un to problemàtic el que pot passar, no? Internet ha suposat una revolució des del punt de vista de la comunicació, de la difusió i de la relació entre persones.
I tant.
I hi ha una cosa irrellevant, i és que la identitat individual de cada persona o de cada marca durant molt temps s'ha construït a partir del que nosaltres dèiem o fèiem, no? És a dir, tu abans m'has presentat com professor de Sade, però m'hagués pogut presentar com qualsevol cosa, no? Fa uns anys l'audiència que ens està escoltant s'ho hagués hagut de creure, perquè no hagués tingut cap manera de verificar si això realment era així o no, no? Per tant, la identitat de cadascú es construïa a partir del que nosaltres dèiem de nosaltres mateixos, no?
Clar.
Ara la identitat digital es construeix de la suma del que nosaltres diem més el que els altres diuen de nosaltres.
Clar.
No? I escapar-se d'aquesta realitat, jo crec que és creure que, no sé, és creure que l'aigua i el vi es barregen, no? Al final estem en un espai global, de comunicació global, on tot suma, i que precisament el que té és una connotació contrària. Ara ens permet saber coses que es diuen o es fan o apareixen, per exemple, de nosaltres mateixos i abans no sabíem. No? Ara la xarxa ens permet, per exemple, saber què s'està dient d'un mateix i, per tant, poder corregir-ho, poder tractar d'evitar-ho, poder tractar d'eliminar aquesta dada personal que ha publicat algú que nosaltres no volíem. abans això no ho sabíem, però se seguia parlant de nosaltres, no? Jo crec que aquesta contravisió també és de vegades interessant d'apuntar.
Per exemple, en aquesta línia, sovint internet s'ha agafat com una eina també de transparència en molts sentits, no? Per exemple, l'altre dia llegia que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va apuntar que seria una bona idea fer públic el patrimoni dels regidors i penjar-ho a la xarxa una mica com a exercici de transparència i amb voluntat de girar full de tot el tema pretori i tot això, però també hi ha aquí altres regidors que diuen, home, aviam, això de públic ja ho era, es podia anar a l'Ajuntament i demanar aquestes dades. La diferència entre una cosa i l'altra és que si ho pengem a internet s'ho pot mirar tothom anònimament, mentre que a l'Ajuntament li veien la cara a algú i llavors doncs hi havia més garanties. Vull dir que aquest també és un debat interessant, suposo, mantenir, no?
Per això tornem al mateix abans, és a dir, internet no deixa de ser, en aquest cas actua com a un mitjà.
Sí, però anònim, no? Anònim, la diferència és aquesta, no?
Jo crec que aquí ens confonem, és a dir, anònim, l'Ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Santa Coloma, pot fer pública aquesta informació, per exemple, a canvi d'un registre.
Yeah.
És veritat, no és la cara, no? Llavors entrarem en la validació dels registres, en si... Però d'alguna manera hi ha maneres per intentar esbrinar, intentar determinar l'autenticitat de la persona que es connecta.
Uh-huh.
Al final, intentar posar-li barreres, limitacions a internet, home, està bé, és correcte, crec que s'ha de fer, sobretot des del punt de vista de protecció de dades, i en el cas de menors encara més, però també s'ha de ser conscient de fins a quin punt es poden posar aquestes limitacions.
Uh-huh. Senyora Mitjans. Com ho veu, això que comentava?
Bé, jo crec que la polèmica de transparència és una polèmica important perquè és evident que, de fet, la transparència dels poders públics, aquesta transparència és imprescindible. I, per tant, inclús dels càrrecs públics, és imprescindible. I la protecció de dades només és una excepció per això, és a dir, protegir, diguéssim, a les persones. Una cosa és la transparència del que fa l'administració, que això és molt important, i una altra cosa és que la persona no pugui controlar la informació sobre ell mateix. És cert que, diguéssim, bueno, de fet, aquest nou entorn de internet dona, evidentment, una visió més integral de la persona. El que passa és que tot hem de pensar en el benefici, és a dir, les persones, les seves necessitats, que en el fons els drets no deixen de ser les seves necessitats. Pot haver-hi persones que puguin ser molt vulnerables, diguéssim, aquesta informació tan àmplia d'una persona. Poden haver-hi casos com, per exemple, fa dos dies, doncs un noi, de fet, va sortir uns estudiants a una universitat americana, van treure amb una webcam, doncs, de fet, un estudiant amb les seves relacions homosexuals, sí, amb una altra persona, i aquest noi tres dies després es va suïcidar. És a dir, que aquesta quantitat d'informació que hi ha pot afectar també la llibertat de les persones.
Clar.
Encara que aquest mitjà, evidentment, és molt positiu i dona unes possibilitats immenses, sí que és cert que requereix una certa regulació, perquè si no les persones, i sobretot aquelles que poden ser més vulnerables, si insisteixo, es veuen afectades.
Mm-hmm.
I clar, lògicament, què és la protecció de dades? No deixa de ser més que el control sobre la informació personal, que les persones adequades tinguin la informació adequada de la manera adequada per les finalitats adequades. Tot això, en definitiva, implica una integritat del context. I el que fa realment aquestes xarxes socials és realment trencar amb el context. És a dir, de fet, fa que el context no existeixi.
Uh-huh. I aquest cas concret que dèiem de Santa Coloma, què li sembla aquesta possibilitat que s'ha dit? Perquè als Estats Units és relativament habitual. Em sembla que fins i tot pots consultar la declaració d'Hisenda de Barack Obama, fins i tot, no?
Bé,
i aquí no hi estem tan acostumats, no?
Bueno, la veritat és que en aquest país no hi ha una llei d'accés a la informació. Jo crec que seria fonamental, perquè en aquest sentit estaria tot més clar en la línia del que deia abans.
Mm.
Aquesta és realment el que intentem, inclús les autoritats de protecció de dades, és que es reconeixi, i en aquesta nova llei, que inclús ara mateix s'ha aprovat en el Parlament de l'Autoritat de Protecció de Dades, recull l'accés a la informació com complementari en respecte a la protecció de dades.
Mm-hmm. Els agraïm moltíssim a l'Ester Mitjans, la directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, i el professor Marc Cortés de SADE, que avui hem mantingut aquest debat tremendament interessant. Moltíssimes gràcies a tots dos, de debò.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.